migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Això és ja migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, on de seguida parlarem d'una qüestió molt clàssica que ja comencem a tenir unes certes dades. Parlem de les mones de Pasqua, Mones de Pasqua, que ja parlàvem precisament que hi ha una figureta que ha desbancat a Messi, i és Alexia Putellas. Serà la figureta, doncs, una de les estrelles, entre d'altres, de les Mones de Pasqua. Però abans de parlar de Mones de Pasqua i d'altres qüestions que tenim preparades per aquest migdia a COPE Catalunya i Andorra, anem a actualitzar com tenim temps, trànsit, actualitat, amb el Carlos Ossa. De bon migdia, Carlos.
Molt bon migdia. Doncs pocs canvis de l'anterior comunicació. És un dilluns de cel variable, alternança de núvols i clarianes al vent del sud. Avui protagonista, agafa força, temperatures en lleuger ascens respecte a dies anteriors, tot això a l'espera d'una pertorbació que ens deixarà dos dies de mal temps. Dimarts, sobretot a la tarda, i dimecres tot el dia pluja. Després, a partir del dijous, arriben dies de més tranquil·litat, bon temps, sol i una Setmana Santa que ens espera de bon temps, com et deia fa uns instants. 18 graus encara a Lleida, 17 a Girona, 16 a Barcelona i Tarragona i 12 a Andorra la Vella.
Què tal tenim les carreteres?
Doncs mira, en general fluïdes. Només hi ha dos incidències a destacar. Les d'abans encara, autovia 2 a Martorell, direcció Lleida, hi ha un carril tallat per un accident, i a l'autopista P7, a Fogars de la Selva, comarques de Girona, està tallada la sortida 10 en direcció Barcelona per un vehicle també que s'ha accidentat, un camió en aquest cas. A la resta, com et deia, fluïdesa i el transport públic, cap problema.
Molt bé, Carlos, què en destacarem de l'actualitat?
Doncs mira, parlarem de l'urbanisme tàctic de l'alcaldessa de Barcelona, de Colau, que col·lapsa un altre carrer de la capital. Es tracta des d'avui la Via Laietana, que és un dels carrers a evitar dins d'aquest projecte de la senyora Colau d'expulsar de la ciutat els vehicles privats. La remodelació d'aquesta Via Laietana servirà per ampliar voreres, reduir el trànsit privat i uns treballs que s'allargaran uns dos anys. Els comerciants, els conductors, els veïns no ho veuen pas gaire bé, unes obres que començaven a primers del mes de març i que ara comencen ja una nova fase que afecta molt més directament a la circulació d'aquesta important via que comunica, podríem dir, el centre de Barcelona fins al port de la capital catalana. I t'explicaré també que els experts estan alertant aquests dies de les criptomonedes. Diuen que enganxen els joves amb trucs de fraus piramidals que donarien grans beneficis a curt termini, però a la llarga et poden portar molts i molts problemes. Així han explicat aquests experts el perquè de l'allau de joves que aquest cap de setmana han assistit a Badalona. Es calcula que uns 9.000 aproximadament a una convenció de criptomonedes. El certamen organitzava una empresa acusada presumptament d'estafa, com deia, unes 9.000 persones, sobretot joves, hi han assistit, provinents no només d'Espanya, sinó d'altres països d'Europa, com Alemanya, França i Itàlia. Explicarem aquest fenomen que ha passat aquest cap de setmana. Val?
Precisament també avui, també aquest migdia, parlarem amb el professor de Dret Digital de la Universitat Abat Oliba Feu, el Carles Ruiz Gil, per parlar per a qui són les criptomonedes. Tothom es té capacitats per invertir. Qui pot i qui no pot, ens explicarà també farà 5 cèntims.
I que s'han de declarar hisenda,
I tant, fins ara sempre s'han hagut de declarar hisenda.
Si entens, no. Si tens monedes, no les has de declarar. Ara, si has guanyat o perdut...
Correcte.
T'has de retratar.
Que quedi clar una cosa. Sempre s'havien de declarar. El que passa és que està una mica en el limbo, allò que no sabem per on agafar-te. Ara ja saben per on agafar-te. Ja ho tenen clar, aquesta declaració.
I saben perfectament si hi ha moviments o no hi ha moviments.
I tant. Carles, gràcies.
Adéu.
Cuida't. Quan passin 20 minuts de les 2 de la tarda, tot això ampliat a l'informatiu migdia. L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs?
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia.
Bon migdia. Com tenim l'actualitat esportiva local?
Doncs, miri, tal com deien els companys de Madrid, esperant veure què s'expliquen Ancelotti i Casemiro a la prèvia del Real Madrid-Chelsea de demà de Lliga de Campions. Insistim, argument principal a Sportscope, la ressaca d'aquest Levante 2, Barça 3. Ho farem de la mà d'una una anàlisi acurada com és la de Lluís Carreras, i també doncs parlem de l'actualitat de l'Espanyol i del Girona. I en plena poliesportiva és notícia la victòria, una més, del Barça, de Jasikevicius, una altra vegada, Jasikevicius, contra el Real Madrid. En aquest cas, Lliga Endesa, Palau Blaugrana, després d'una pròrroga 108 a 97. Jasikevicius i el Barça li tenen absolutament presa la mida a un Real Madrid que acusa l'impacte d'aquest canvi de cicle hegemònic en el món del bàsquet, si no europeu, sí que espanyol. Al marge d'això, es posa en marxa aquesta Golden Cup. Què és la Golden Cup? La Golden Cup és aquesta competició que els clubs d'hoquei patins disconformes amb la Federació Europea engeguen en paral·lel a la Copa d'Europa i viurem doncs el que ha estat la ressaca del Masters d'Augusta de Golf. Repassem les preguntes del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope. Recordo, amb blaugrana estem preguntant qui va ser més decisiu en la jornada d'ahir. Ter Stegen, Luc de Jong o Pedri? Guanya Ter Stegen. Marc-André Ter Stegen, majoria absoluta, 52% de preferències. En clau blanc i blava estem preguntant si, virtualment salvats a 10 a 7 jornades pel final de la Lliga, quina nota li poseu a la temporada. Aprovat bé o notable, opció més votada, l'ha aprovat 56% de copenautes aposten per aquesta qualificatòria per l'Espanyol en aquestes alçades de la Lliga, recordo.
Molt bé, José Luis, moltes gràcies.
Fins demà, senyor.
Fins demà. Quan facin 5 minuts de les 3 de la tarda, tota l'actualitat esportiva local a Esports Cope amb el Joan Ballori. Enriqueta, com estàs? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz. Muy bien. ¿Y tú?
Bueno, pues contento porque además nos traes el mejor plan de la Semana Santa para perder los kilos que nos sobran y lucir tipazo esta temporada. Estoy hablando del plan 1-2-3, Enriqueta.
Claro que sí. El mejor plan para esta Semana Santa. Y que además el plan es no coger ni un gramo y encima perder. Y perder de 3 a 7 kilos que lo vas a conseguir en tan solo 3 semanas. Vas a estar preparada, vas a estar preparado para la prueba del bañador y eso está garantizado. Yo sé que muchos oyentes estarán cansados, ¿eh?, de probarlo todo, que no les ha funcionado, y sabes que estamos hablando de un producto de origen natural, una auténtica revolución para perder peso, bajar volumen y con registro sanitario.
La primera semana vamos a limpiar nuestro organismo con los sobres de piña.
Efectivamente, que nos ayudan a perder más de 2 kilos porque eliminamos todas las toxinas, regulamos y evitamos el estreñimiento.
La segunda semana vamos a renovar, Enriqueta.
Renovamos la flora con los sobres de naranja, que son prebióticos, para conseguir un vientre más plano y eliminar los nichelinos.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas.
Efectivamente, nos ayudan a eliminar la grasa para seguir perdiendo peso sin efecto rebote y sin perder la masa muscular.
Y es apto para todos, tanto para hombres como mujeres, si eres diabético, hipertenso, deportista, ya que no es un medicamento, es totalmente natural. Sí. ¿Pero cómo funciona? ¿Podemos comer de todo? ¿Es fácil de hacer, Enriqueta?
Es muy fácil de hacer, es facilísimo, no son batidos, esto nos permite seguir comiendo sin pasar hambre. Hay dos pequeñas pautas, Cruz, pero que bueno es. El plan se hace muy bien en esta Semana Santa, ¿no? Además, si nos llamas, te vamos a asesorar por teléfono, que el teléfono es el 650-51-52-53, que además hoy lunes tenemos una gran promoción de regalo, el gel adelgazante con rolón incorporado para destruir esa celulitis, para bajar ese volumen, para que estemos estupendos, gratis con tu plan 1-2-3.
Pues ya lo sabes, eliminamos la celulitis, bajamos la cintura, la barriga, grasa localizada y ahí está. 650-51-52-53. No pierdas la oportunidad de alcanzar tu objetivo de adelgazar porque con Clinitec sí se puede. Y al bajar de peso vas a regular el azúcar, el colesterol, la hipertensión. Así que no lo pienses más, que Enriqueta y su equipo te informan en el 650-51-52-53. Y Enriqueta, ¿podemos regalar también las infusiones?
Bueno, vamos a regalar a los oyentes que nos llamen ahora el conjunto de las 3 infusiones, que es la detox, más la adrena, más la lipo y también el gel adelgazante, ¿eh? Llámanos, que el plan lo recibes en tu domicilio sin gastos de envío y te garantizo de 3 a 7 kilos menos en tan solo 3 semanas. 650-51-52-53.
650-51-52-53. Enriqueta, muchas gracias.
Molts petonets.
Molts petonets. Cuida't. Fins després, eh? Bé, i de seguida parlem de mones, les mones de Pasqua, i en parlem aquí a migdia, a COPE, Catalunya i Andorra.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o con tu tarjeta Solred. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno. Más información en Repsol.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La paraula inflació és que surt, toquis el tema que toquis. És igual, si hi ha inflació estem parlant, sobretot si amb la pujada de l'energia, ja ho sabeu, és que puja absolutament tot. És igual que pensis. Dona igual, vull dir, fins i tot les coses més insospirades pugen de preu perquè tenen una relació d'una manera o d'una altra amb l'energia, etc etc. Clar, si parlem d'electricitat, pues, ja m'explicareu. És el cas de les mones de Pasqua. I està clar que pujaran de preu aquest any. Quan pujaran de preu? Doncs ara li preguntarem al president del Gremi de Pastisseria de Barcelona. No només això, sinó que també hi ha optimisme. També optimisme perquè estem parlant, possiblement, no sé si serà així, de les mones del final de la pandèmia, del final de tot aquest malson que estem vivint i de cara a la normalitat. Tenim al telèfon el president del Gremi de Pastissers de Barcelona, el senyor Elias Miró. Elias, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia a tothom.
Gràcies per atendre la nostra trucada, Elias. Bé, quines previsions tenim de cara a aquest any?
Doncs bé, tenim una previsió força optimista. La veritat és que hem de donar per acabar la pandèmia, almenys a nivell de restriccions de trobades familiars, i per tant, doncs entenem que la gent s'ajuntarà per poder celebrar la Pasqua. I, com a tal, esperem tenir unes bones ventes. Creiem que les ventes seran pràcticament semblants a les del 2019.
Mm-hmm. Clar, el 2019 encara ni sospitaven el que se'ns tirava a sobre. I aquest any sí que és veritat que hem sortit de la pandèmia, però la pujada de preus no sé com s'està afectant o com afectarà i com està afectant. Primer, a l'hora de comprar la matèria prima i per fer les mones, i després, en el preu final del producte. Com serà tot això?
A veure, sí que és cert que les matèries primes ens han pujat. També és cert que en el sector pastisseria doncs, potser no ha sigut un dels sectors més afectats. El que sí que ens ha tocat molt de ple la pujada és amb el tema de l'energia. Uh-huh. El tema de l'electricitat, els pastissers en gastem considerablement. Tot el que és el tema de frigorífic i el tema de forns, bàsicament, doncs moltes coses van amb electricitat o amb gas. I aleshores, doncs, bé, aquesta factura sí que ens ha pujat d'una manera exponencial. Però a nivell de sector i de cara a la Pasqua, doncs, estem fent un esforç per contenir una miqueta els preus. Evidentment, els preus pujaran. Mm. Però estem parlant d'una pujada de preus de l'electricitat, tothom sap el que ha pujat, i les matèries primeres del nostre sector es volien pujades doncs, entre un 10 i un 20% com a màxim.
Bé, una de les qüestions és que estem parlant de com cada any ho parlem i ho diem, són petites obres d'art, aquestes figures de xocolata. Quines seran les estrelles d'aquest any? Ja parlant de les figuretes i de les figuretes de xocolata.
Aquest any hem tingut una sorpresa.
Sí?
La sorpresa es diu Alexia.
L'Alexia Botellas?
Sí.
Molt bé.
Resulta, doncs, que s'ha ajuntat diverses coses en aquí. El futbol masculí no està en el seu millor moment. Val? L'estrella que fins ara doncs, havia lluit molt de temps, que era Messi, doncs, bueno, evidentment no el tenim. I doncs, això ha coincidit amb una pujada importantíssima del futbol femení, amb un Camp Nou ple a vessar l'altre dia, en fi, amb molts factors, amb una pilota d'or guanyada recentment. Aleshores, això ha fet que la mona de l'Alexia, amb la seva pilota d'or, doncs, hagi sigut una miqueta l'estrella de la Pasqua, pel que portem fins ara.
Pues és magnífic, no? És una qüestió insòlita. Mai havia passat una cosa així abans. Vull dir, és un canvi...
No,
canvi de tendència, molt bé.
És una cosa que és que ens l'haguessin dit fa mig any.
I no, no.
Sí. I segurament que tampoc ens hauríem fet massa cas, no? Però bé, aquí la tenim i també contents doncs, d'aquest canvi i d'aquest canvi per una noia, no?
I tant. A més, l'Àlex s'ho mereix, evidentment, és tota una feina. I en qüestió de personatges de ficció, com per exemple superherois i de més, suposo que és un clàssic, no? Quin seria el que més es demanarà?
Sí, amb, el, amb, Els superherois, doncs, tenim l'Spiderman, que està apretant molt, ja s'ha convertit en un clàssic, però veig que continua, que continua apretant, i llavors, doncs, bé, tota la saga aquesta del Capitán América, del Hulk, de tota aquesta colla, els tenim tots presents. També hi ha una altra mena de sorpresa, no?
Sí.
Que també era de forma part ja del passat, que són els Pokémon, amb el Pikachu davant, que aquest any també ha tornat a treure el cap i tampoc sabem massa per què, no? Però, bueno, també el tenim per aquí.
Molt bé, doncs tornen els Pokémon i atreuen el caparró. Bé, ja per acabar, Elias, parlem, perquè també el sector de la pastisseria us heu volgut sumar a ser solidaris amb els refugiats d'Ucraïna. Com serà això?
Doncs bé, això serà, doncs, que tots els pastissers que s'hagin volgut solidaritzar amb la campanya es farà un donatiu d'un euro.
La campanya es diu Mona per la Pau.
Correcte.
D'acord.
Correcte, sí. És Mona per la Pau, que és una campanya que està promoguda pels gremis de Girona, Tarragona i Barcelona. I tots els pastissers que s'han sumat amb l'iniciativa, doncs, donaran un euro per cada mona venuda. Mona de xocolata, entenem. Aleshores, bé, esperem, doncs, tenir bona recaudació, doncs, perquè en aquest moment creiem que ja són aproximadament 150 pastisseries que s'han adherit a la campanya. I esperem, doncs, a recollir un bon grapat d'euros per una causa, doncs, superjustificada.
Doncs, Elias Miró, president del Gremi de Pastissers, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, i tant de bo el Dia de la Mona torni a ser com el que estàvem acostumats al que era.
Molt bé, això esperem, i també, doncs, desitjar molt bona Pasqua a tothom.
Una abraçada forta, Elias.
Gràcies, igualment.
Tindrem temps també de valorar al final quines són les xifres definitives, però tot apunta a que bé, que ja l'any passat va prou bé, però acceptable, així que aquest any també s'espera això. El fet d'una Mona per la Pau es tracta aquesta aliança amb el xef José Andrés i la Fundació World Central Kitchen per ajudar els refugiats ucraïnesos, Doncs bé, és una iniciativa més o menys maca i solidària. De seguida parlarem, precisament, ara que parlàvem de refugiats ucraïnesos, parlarem de la guerra d'Ucraïna i de l'afectació psicològica. Com afecta la nostra salut mental la proximitat i la crueltat de la guerra? De fet, en principi pensem en Ucraïna com un país que no està tan llunyà. Abans, possiblement, sí, però ara amb això de l'aldea global, doncs Ucraïna està aquí al costat. Està al nostre costat, bàsicament. La sentim molt propera. Com ens afecta psicològicament tot això? Parlarem d'aquesta afectació amb l'Enric Soler, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, i li preguntarem, entre altres coses, quina és la situació. Per què ens afecta tant psicològicament, a part de la crueltat de les imatges que podem veure a la televisió? També és la impotència de no poder ajudar tot el que voldríem o de sentir-nos amenaçats. Li parlarem. I com explicàvem al principi, li comentàvem al Carlos Osada, i amb el tema de les criptomonedes, després d'aquesta convenció que s'ha fet, per a qui són les criptomonedes? Qui pot invertir en criptomonedes? Primer, què és una criptomoneda? I una persona que no tingui ni idea, bueno, que sàpiga només que existeix la criptomoneda, fins a on pot invertir i fins a on no? I què hem de pensar? Quan hem de pensar que ens estan prenent el pèl i quan no hem de pensar que ens està prenent el pèl? Parlem de les criptomonedes amb el professor de dret digital de la Universitat Abat Oliba Ceu, el Carles Ruiz Gil, que ens explicarà tot el que ens pugui explicar de les criptomonedes, que és un... per sobre, evidentment, no tindrem temps per abordar molt en profunditat, però sí per tenir una idea de si volem invertir en criptomonedes, quines són les passes adequades que hem de donar i no. I com és dilluns, ja sabeu que els dilluns volem ser una miqueta més savis. També parlarem amb el nostre divulgador científic, Alfred López, amb una pregunta clara, que a més li heu fet vosaltres. Per què cada any la Setmana Santa cau en una data diferent? D'això en parlarem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estoy agobiada, con tanto estrés del trabajo, sentada en la oficina sin poder moverme. Y encima me veo fatal con estos kilos de más.
¿Por qué no vas a Institute Line, mi centro avanzado de adelgazamiento estético? Puedes perder hasta un kilo por sesión de la forma más natural y relajante, y sin efecto rebote ni flacidez.
Institute Line, en Barcelona y Castelldefels. InstituteLine.com.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Ante todo, decirte que es un honor entrar a tu programa.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, un altre a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Terrassa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
Sara Varas vuelve al Teatro Tívoli con Alma. El espectáculo donde el flamenco y el bolero se abrazan. Del 1 al 19 de junio, Sara Varas, Alma. Entradas a la venta en saravaras.com.
No solo se trata de saber lo que pasa.
La realidad es que todos notamos la inflación en nuestros bolsillos. Esto es así. Vamos a la compra con 50 euros, pero ya no nos cunden lo mismo.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Realmente lo notamos todos porque con una inflación disparada, pues perdemos poder adquisitivo. ¿Vamos a seguir así con esta tendencia alcista imparable de la inflación y preocupante además?
Todo parece indicar que al menos durante 3-4 meses vamos a seguir con tasas muy, muy altas de crecimiento de los precios.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Escuchas Cope y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Com ens afecta a la nostra salut mental la proximitat i crueltat de la guerra d'Ucraïna? Tenim al telèfon per parlar d'això el professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, l'Enric Soler. Enric, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia a tothom.
Gràcies per atendre'ns, Enric. I és això, no? Aquesta crueltat, aquesta tenir la guerra... No al nostre territori, per fortuna, però sí a la televisió, constantment, vulguis o no, ens afecta.
Bé, la tenim a la televisió, però també la tenim relativament més a prop. Jo crec que de totes les guerres que hem pogut viure a la generació actual, és la guerra que més propera tenim a nivell geogràfic,
sí.
Però també és la guerra amb la que més ens podem identificar, perquè qui més, qui menys... ha viatjat i s'ha acostat a Ucraïna, no necessàriament que hi hagi anat, o qui més qui menys coneix ucraïnesos que viuen en el nostre país, i això facilita un procés d'identificació, no? Fa que aquesta guerra sigui especialment colpidora a nivell psicològic per tots els europeus, perquè si bé la darrera guerra va ser la de Iugoslàvia ja fa molts anys, però en aquesta ens sentim molt més identificats perquè sentim que les persones que viuen allà, el que veiem a la televisió, són persones que són treballadors que viuen en les seves ciutats, en els seus pobles, i veiem com doncs no podem donar per fet que estem segurs, perquè hem vist com hi ha aquesta societat, la gent d'aquest país, un dia se'n van a dormir en pau i es van llevar enmig d'una guerra molt cruel, no? Extraordinàriament cruel.
A qui pot afectar més això? A tipus d'edat? Per exemple, parlaves de la generació, les noves generacions que són... Clar, jo sí que era jove quan estava la guerra dels Balcans, de Iugoslàvia, als anys 90, però, clar, d'aquestes noves generacions, com els hi pot afectar?
Bé, els més joves, si parlem dels adolescents, jo crec que quan... Com que, lògicament, tenen molt accés als mitjans de comunicació i per tant, poden rebre informacions, o bé sigui per xarxes socials, o bé sigui per televisions, l'adolescent que s'està preparant per entrar a la vida dels adults, doncs això, òbviament, no li representarà un atractiu per entrar en el món dels adults. Si això és el món dels adults, jo em sembla que tothom voldria quedar-se en el món dels nens, no? Per tant, el que faran és intentar doncs, desconnectar d'aquestes informacions o intentar doncs, connectar-se més entre ells per no tenir que fer front a una cosa que diu això, el món dels adults, això no és una cosa que sigui atractiva per ells. No?
Estem parlant d'un conflicte en altre país, però en aquest cas, què podríem pensar? Què prioritza més en una qüestió d'ansietat? És la sensació de que ens puguem sentir amenaçats o la impotència de no saber com ajudar? Perquè, clar, això en principi dius, ostres, vull ajudar, però hi ha una certa impotència a no fer res davant de tot això, o poca cosa.
Doncs mira, les dues coses a la vegada. L'ansietat no és res més que la percepció que tenim d'allò que ens amenaça, dividit per la percepció que tenim dels recursos que tenim per fer-hi front. En aquest quotient, si augmentem molt el numerador, és a dir, diem, doncs, un polític se li capgira el cap i comença a matar a tort i a dret, doncs és una amenaça molt grossa, no? Quin recurs puc tenir jo amb aquesta amenaça? Doncs realment pocs. Això farà que augmenti molt l'ansietat perquè estem augmentant molt el numerador d'aquest quotient. Per tant, l'ansietat sempre depèn de la percepció que tenim de lo grossa que és l'amenaça i de la mida dels recursos que podem posar en marxa per fer-hi front. Clar, davant d'això, si ens identifiquem amb la gent d'aquest país, realment veiem que ells com a persones no tenien cap recurs, és a dir, que no poden fer front a una amenaça de tanta envergadura. Per tant, és ben normal i és lògic, és humà, és legítim que doncs, tothom se senti molt més ansiós. Les ansietats, sobretot les persones que ja venien patint d'ansietat, que són moltíssimes més de les que sembla, doncs el augmenti aquesta sensació d'ansietat.
Doncs, Enric Soler, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs, paciència i filosofia davant de tot això. És normal tenir angoixa amb aquests tipus de temes. De seguida parlarem de criptomonedes. Per qui són les criptomonedes? I parlarem amb àrea jurídica global també sobre el tema dels deutes i la llei de segona oportunitat. Però abans, si em permeteu, sabeu que Masia Can Sidro ja tenen el menú graellada? El menú graellada amb la fusta d'embotits, amb el pa de coca, amb escalivada, amb les coquetes de carn d'olla, amb la llauna de cargols a la brasa, amb la graellada de carn, amb la brasa amb el iori i altres coses. A la Masia Can Sidro, a Palau Solità i Plegamans, aquests grans menús graellada, entre altres coses, evidentment, tenen una gran carta, per gaudir amb els amics, amb els companys, amb la família. Al carrer de Sant Isidre 13, a Palau Solità i Plegamans, o pots trucar al 93 864 30 40, 93 864 30 40. Els millors menús i moments a Masia Can Sidro, 93 864 30 40, i també pots triar el plets que més t'agradi, doncs també al web també la pots trobar, cansidro.com. Ja sabeu que tots els divendres, aquest divendres proper no, perquè és festiu, així que ho farem dijous, donarem aquest dinar per dues persones a Masia Can Sidro. Què has de fer? Doncs el de sempre, ens has d'enviar un mail a cope.catalunya@cope.es, cope.catalunya@cope.es, en l'assumpte poses Masia Can Sidro i el cost del missatge, vull dinar a Masia Can Sidro. Vull dinar a Masia Can Sidro. cope.catalunya@cope.es.
La madrugada es asomarse a ese balcón de madera de noche, con el corazón bombeándose. La madrugada son capirotes sobre la penumbra de las calles de Sevilla. Es ver pasar la Macarena, la Esperanza de Triana, el Gran Poder. Es esa mirada húmeda y perdida. Es el Señor de los Gitanos, es el Calvario, es el silencio. El silencio que habla sobre un mar de cabezas. La madrugada es el sonido de las marchas a lo lejos. Es el sueño de los despiertos, el camino hacia la resurrección. La madrugada es la última esperanza de quienes han llenado su vida de sueños fugitivos.
Este Jueves Santo, Carlos Herrera vive en directo contigo en COPE el calor y el recogimiento de la noche más especial del año en Sevilla.
¡Todos por igual adiante!
Este Jueves Santo a las 12 de la noche, Carlos Herrera vive en directo contigo la madrugada de Sevilla.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La celebración en la que se consagra el Santo Crisma. Se bendicen los óleos y los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales. En directo desde Segorbe, en la apertura del año jubilar por el 775 aniversario de la creación de la sede episcopal, Santa Misa Crismal. El martes por la mañana, siente la Semana Santa con 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Y tenemos con nosotros a Ariadna López, que es socia directora de Área Jurídica Global. Ya sabéis que son el despacho de abogados que siempre nos ayuda a aclarar nuestras dudas legales. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias.
A mí siempre me sorprende porque me doy cuenta de lo poco que a veces conozco la ley, en este caso. Bueno, quería... dime.
O que no quieran que conozcas.
Bueno, puede sí, ser... no le dan la publicidad necesaria. Totalmente. Para que se conozca. Bueno, quería felicitaros porque el otro día escuché un titular en las noticias muy llamativo que decía que una vecina de la ciudad de Barcelona que había cancelado 250.000 euros de deuda. Y bueno, me hizo ilusión de ver que erais vosotros, Área Jurídica Global, el despacho que lo había conseguido. ¡Felicidades!
Muchas gracias, la
verdad. 250.000 euros.
Sí, parece muchísimo dinero, ¿verdad?
Es muchísimo dinero.
Es muchísimo dinero. Pues tenemos gente a la que le hemos exonerado millones, ¿eh? Un señor, 5 millones, otro empresario el otro día, 1 millón de euros. Familias, 50.000 euros. Casos así entre 30 y 80.000 euros tenemos cada semana.
Caray.
Son muy buenas noticias.
Cuéntanos un poco mejor el caso de Karma.
Bueno, en este caso,
¿sí?
Karma, que se hizo bastante famosa en algunos medios de comunicación, ¿mm? Exoneró 250.000 euros. Era una señora que era emprendedora, autónoma, abrió una tienda en la calle Aribau de ropa, accesorios y demás, y no le iba mal, ¿no? Y tenía incluso una trabajadora que estaba ahí todos los días, ¿no? En nómina y demás. Y todo parecía ir bien hasta que llegó la pandemia. Y claro, obviamente siguió pagando el alquiler, intentó aguantar todo lo que pudo, hizo el salto online, ¿no? Intentando todo ese stock de ropa que había acumulado, venderlo y demás, pero no llegó a ser suficiente, las restricciones seguían, no podía abrir como antes, la gente estaba muy acostumbrada a no salir de casa y claro, al final el negocio fracasó. Tuvo que echar también a la trabajadora que tenía contratada, intentó hacer un ERTE, pero bueno, tampoco pudo seguir adelante. Y claro, se encontró con que todas esas deudas que tenía como autónoma estaban en su terreno personal, no sabía cómo avanzar, tampoco quería que eso repercutiera a sus hijos o a su marido. Y bueno, nos escuchó en radio, yo supongo y seguro que era aquí en COPE, y nada, la pudimos ayudar. La verdad es que fue un caso relativamente rápido porque, bueno, es muchísimo dinero el que se exoneró, pero pues el hecho de ser autónoma, el procedimiento es el doble de rápido.
Es mucho más rápido si eres autónomo.
Sí, es como una vía que aligera, ¿no? Para que la gente tenga la ilusión de volver a emprender, quedarse a cero. De hecho, esa es la finalidad de la ley, ¿no? Reactivar la economía poco a poco. Así que Karma contenta y nosotros también de obviamente poderle ayudar.
Es la ley de la segunda oportunidad, ¿no? Estamos hablando de la ley de la segunda oportunidad, la famosa ley de segunda oportunidad que nos ayuda a empezar desde cero, exonerando estas deudas, 250.000 euros. Y si estás interesado, si estás interesada, si te sientes identificado con el tema, si necesitas ayuda, Hombre, pues no te va a costar nada llamar a Área Jurídica Global y presentarles tu caso, a ver qué pueden hacer por ti. 900 90 17 16, 900 90 17 16, o en la web también encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, www.areajuridicaglobal.com. Arianda, muchísimas gracias.
A vosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què passa? Cada setmana hem tingut aquesta convenció no exempta de polèmica sobre les criptomonedes. Però per qui són les criptomonedes? Qui pot invertir? Que sabem que existeixen, però les veiem com una mica així... que no sabem per on ficar les qüestions. Ja sabeu que, a més, la declaració d'Hisenda, ja, la d'aquest any, ja les contempla, ja saben per on agafar i com fer bé la declaració d'Hisenda per a qui tingui criptomonedes. Tenim al telèfon el professor de Dret Digital de la Universitat Abat Oliba-Ceu, el Carles Ruiz, amb el que intentarem treure una miqueta l'aigua clara ara en aquests minuts. Carles, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies. Intentarem treure l'aigua clara i tinc totes les meves esperances posades en tu. Comencem pel principi. Què és una criptomoneda?
Bé, una criptomoneda s'ha de veure des de molts tipus de definicions. És a dir, per fer-ho molt planer, no és només Bitcoin, no és només una moneda virtual, hi ha alguna cosa enrere, que és una fitxa, un actiu subjacent, que al darrere és el que, en el fons, defineix el que és una criptomoneda. Normalment, entenem per criptomonedes el que és el que hi ha un valor monetari darrere, com el Bitcoin, que val tants dòlars, tants euros. No obstant, poden haver criptomonedes que hi hagi darrere un actiu, com són els NFTs, que podem tenir un quadre i tenir el títol, valor del quadre, el títol de propietat, amb un token, amb una criptomoneda. No? Mm. Per tant, què són? Ara mateix no són diners, això ho sabem, però són actius. I aquests actius s'han de poder valorar, tenen una valoració econòmica o bé directa, com són les criptomonedes, o bé indirecta, el Bitcoin, etc., o bé aquelles criptomonedes que són actius digitals, com poden ser uns NFTs, que han de tenir un valor també, i per tant és això que Hisenda ens està demanant. No? Quantes n'hi ha? Moltíssimes, un fotimer. N'hi ha tantes que és que no les podem arribar a conèixer totes. Jo, els meus alumnes em pregunten, escolta, jo he invertit en aquesta criptomoneda. Doncs molt bé, no en tinc ni idea de quina és. Perquè n'hi ha criptomonedes que estan vinculades a valors, n'hi ha criptomonedes que estan vinculades a projectes, a empreses, llavors cadascuna d'elles té les seves casuístiques i les hem de poder estudiar amb deteniment.
Mm. Ara bé... Sí, no hi ha que, possiblement la més famosa, la que tothom pot conèixer o que li sona, seria el Bitcoin, no?
Sí, el Bitcoin és la primera moneda que va existir, va néixer el 2008, tot i que el seu moment àlgid va ser des del 2014 cap amunt, que llavors és quan puja fins al 2017-2018, que és el boom de les criptomonedes, i és una de les bàsiques. En realitat és la que crea la tecnologia que hi ha al darrere, que és la tecnologia blockchain. Mm. I, en principi, d'aquesta hi ha unes altres evolucions, però aquesta és la que copa el mercat. Em sembla que té un 60% aproximadament de quota de mercat entre aquesta i després està l'Ether, que també és una altra criptomoneda, entre aquestes dues, que són les dues més grans, copen el mercat, sincerament.
Carles, per què neix una criptomoneda? En quin moment algú se li passa pel cap i diu, anem a fer una... Suposo que no és tan senzill com ho estic dient, jo estic simplificant moltíssim, no? Alguna ment o conjuntament diuen, va, anem a crear la criptomoneda.
Vale. L'origen de les criptomonedes es troba en el Bitcoin i és un treball acadèmic, realment. És un paper publicat per un senyor que en principi es diu Satoshi Nakamoto, que no el coneixem, que no és veritat, deu ser un pseudònim d'algun grup d'investigadors, probablement, el qual crea un sistema que ell diu que és un sistema peer-to-peer entre persones que evita el sistema bancari. És a dir, intentem evitar tot el que seria el sistema establert econòmicament parlant. D'aquí neixen les criptomonedes, que realment la filosofia d'elles és un criptoanarquisme, gairebé. I posteriorment van naixent les altres, que en realitat és simplement tenir una informàtica en sàpiga i posar un projecte al darrere i tirar-la endavant. Es desplega la xarxa, llavors allà és quan la compra la gent.
Puc entendre que seria una manera, el que es volia era esquivar, bàsicament, la fiscalització i el control.
Sí, clar, o sigui, el que pretenien en si les monedes no era tant el control, sinó les despeses corresponents. Per què? Perquè si fiquem un estat de per mig, fiquem un banc, fiquem un no sé què, al final tot això s'emporta unes comissions i el valor real de les monedes no existeix. L'euro, els bitllets d'euro, no són paper. No, nosaltres ens creiem que allò val 20 euros, 10 euros, el que sigui. Igual amb les criptomonedes, realment.
Doncs Carles Ruiz, professor de Dret Digital de la Universitat Abat Oliba Feu, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Un plaer. Fins aviat.
És el que, doncs, com qualsevol cosa, si vols invertir, si vols mirar, primer t'has d'informar. Això passa. El que passa és que a vegades ens trobem amb gent que ens ven la moto directament, parlant planerament, ens ven la moto, ens ho creiem i s'aprofita de la nostra ignorància i de les nostres ànsies de guanyar diners. És el que toca, però vigileu amb aquest tema perquè darrerament, com és un producte a l'alça, doncs si hi ha productes a l'alça, també la picaresca augmenta. De seguida intentaré ser una miqueta més savis amb el divulgador científic, l'Alfred López, amb una pregunta que hem fet des de Barcelona. Per què cada any la Setmana Santa cau en una data diferent? Ens ho explicarem, entre d'altres curiositats, aquí a migdia. I no només això, sinó que parlarem amb la immobiliària Sala sobre una qüestió cabdal. Quan t'has de comprar un pis, te'l compres nou de trinca o de segona mà? De seguida en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Sientes pesadez? ¿Que tu cuerpo está hinchado? ¿Te aprieta la ropa? Con el plan 1-2-3, adelgazar y perder volumen es muy sencillo. Sigues comiendo, no son batidos. Enriqueta, cuéntanos.
Con el plan 1-2-3 vas a desintoxicar y depurar, perdiendo peso muy rápido. Solo en 3 semanas bajas de 3 a 7 kilos.
La primera semana limpias.
Eliminas volumen, pierdes la barriguita y 2 kilos menos con los sobes de piña.
La segunda semana renuevas.
Los michelines desaparecen, la ropa ya te baila, sobes de naranja.
Tercera semana capta grasas.
Son cápsulas adelgazantes, apto para todos, y el colesterol y la diabetes bajo control. Llámame, infórmate, 650-51-52-53.
Recuerda que el plan 123 es económico, tiene registro sanitario y que lo vas a recibir sin gastos de envío, llamando al 650-51-52-53. Además, recibirás gratis 3 infusiones de TOX más lipo más drena y el gel adelgazante de Rolones para destruir la grasa. Llama o envíanos un WhatsApp al 650-51-52-53 e infórmate sin compromiso. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Volia comprar una casa i segurament moltes persones, també suposo en funció dels seus ingressos, es plantegen, me la compro nova o me la compro de segona mà? Comencem a mirar. I hi ha ofertes tant de nova com de segona mà. Però hi ha un avantatge d'una sobre l'altra. Parlem d'això amb el director general de Sales, el Manel Rodríguez. Manel, com estàs? Benvingut.
Molt bé, gràcies.
Va, parlem d'habitatge nou, de vivenda nova o sobre segona mà. Quins avantatges pot tenir una vivenda nova? Què és millor, obra nova o segona mà?
A veure, en els últims 15 anys, la producció d'habitatges i les qualitats que tenen els habitatges d'obra nova han millorat moltíssim. Ha estat recentment, des d'un nou codi tècnic que es va implantar a partir de l'any 2006, sobretot en elements d'eficiència energètica, de qualitat, de protecció, d'aïllament tèrmic i aïllament acústic, els habitatges han fet un salt qualitatiu. Llavors, quan estem valorant la compra d'un habitatge d'obra nova i de segona mà, no només es tracta de que la cuina és més nova o el bany és més nou, sinó que l'envolvent d'aquell habitatge,
materials, no, també
els materials, les estructures, han millorat moltíssim, amb la qual a mig plaç o a llarg plaç, tot i que, evidentment, per la compra d'un habitatge d'obra nova hem de fer una inversió més gran que un de segona mà, però aquesta inversió la recuperarem, per una banda, en temes de confort, simplement tindrem menys soroll, tindrem menys fred, en temes d'estalvi energètic, que això avui dia és molt important i que té un cost important, però també en temes de manteniment. Un habitatge es compra a llarg plaç, no, la gent no es compra un habitatge per 4 dies, el temps passa, i un habitatge d'obra nova pues pots comptar que a 20-30 anys no has de tenir despeses en manteniment. I, en canvi, Els habitatges de segona mà, no només el teu habitatge, sinó aquella comunitat, aquell edifici en el que el teu habitatge està, requerirà una inversió en manteniment que serà molt grossa. Mm. En la qual nosaltres pensem i defensem que un habitatge d'obra nova té un avantatge, és un millor producte, tot i que, evidentment, doncs, té un cost, però que és un cost que a mig plaç serà rentable.
La distribució també ha variat molt, o no?
Sí, sí, també amb el tema de les distribucions i les tipologies dels habitatges hem anat evolucionant, no? I recentment, doncs, arrel de la pandèmia, tots hem patit un canvi en la percepció de com sí, vivim, sí. Sí, sí. I l'habitatge ha passat a ser el lloc on anàvem a dormir, i a vegades a dinar, però no massa més, i a ser un lloc on ara, pues, estem estudiant, estem treballant, inclús la compra la fem online i ens l'envien a casa, comprem menjar online també i ens porten el menjar a casa. I bueno, jo crec que els nous habitatges estan més adaptats a aquesta demanda del públic. I l'exemple més clar són els elements exteriors. Avui dia estem intentant que tots els habitatges gaudeixin d'un balcó gran, una terrasseta, que realment millora la qualitat de vida d'aquella família.
I un habitatge nou té garantia?
Sí, 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 un habitatge
nou...
Com
compres un cotxe, com compres una batidora...
Sí, sí, sí. Les garanties estan establertes per llei. El que és els elements d'acabat de l'habitatge, els elements estètics estètics i d'acabats tenen un any de garantia, perquè a partir d'un any ja és responsabilitat teva cuidar-los. El que són instal·lacions i elements com façanes, cobertes, tenen garanties entre 3 i 5 anys, i el que és l'estructura de l'edifici té una garantia de 10 anys. Però ja hi podeu estar tranquils que un habitatge d'obra nova, a nivell estructural, per exemple, estan calculats perquè a 30 i 50 anys no tinguin cap tipus de problema. O sigui, avui dia la qualitat que s'està fent va molt més enllà de les garanties.
Ah, home, per seguretat, bàsicament, també. Sí, és una qüestió de seguretat i de...
No caurà... Podem posar la mà al foc de que no caurà cap edifici...
Clar, si tenim un problema amb l'estructura, igual tenim un problema seriós, eh?
No cal patir per això. No cal patir.
Després, pot sortir més barat comprar una obra nova? És el que comentaves abans, no? De preus, de la recuperar aquesta inversió que s'ha fet de més.
Sobretot si es vol tenir un producte amb les mateixes condicions, un habitatge de segona mà, la inversió que s'ha de fer per deixar-lo a les mateixes condicions que un d'obra nova acabarà sortint més car, a banda que tots sabem la complexitat i la problemàtica de fer reformes i adequar-lo. Eh? Ara, tot i que hi haurà ajudes per fer una millora d'eficiència energètica i dels edificis antics, però és difícil. És difícil i no assoliran les condicions que té l'habitatge d'obra nova.
Doncs si teniu aquest dubte i teniu al cap a comprar-vos una casa, un pis, doncs suposo que el Manel igual us ha tret uns quants dubtes que teníeu al cap. Eh? Manel Rodríguez, director general de Sales, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres. Please don't stop the music.
I, com sempre, anirem a ser una miqueta més savis amb l'Alfred López, el nostre divulgador científic, l'autor de la saga de llibres sobre curiositats. Ja està el listo que todo lo sabe, entre d'altres, eh? Alfred López, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenas, queridos amigos, aquí todo bien. ¿Y vosotros qué tal?
Bueno, bien, por ahora bien. Y con una duda que cada año viene cíclicamente. Y empezamos por ahí, ¿eh? Que, a més, es una pregunta que ens fa Manel des de Barcelona, que ha enviado un mail a cope.catalunya@cope.es formulando esta pregunta, que creo que ya, si no la temporada pasada, la anterior, ya la respondió Alfred López, si mal no recuerdo.
Sí.
Y ya sabéis que si tenéis alguna duda, como Manel, podéis enviar un mail. cope.catalunya@cope.es. La pregunta es, ¿por qué cada año la Semana Santa cae en una fecha distinta?
La pregunta del millón de cada año. Muchísimas personas, así que, pues mira, aprovechando que Manel la vuelve a preguntar, vamos a explicarlo ya que estamos en estos días tan especiales de Semana Santa. Pues bien, la fecha en la que se fija la celebración de la Semana Santa depende del cálculo de una fórmula establecida por el emperador romano Constantino el Grande, que fue el primer concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Mirar si ya ha llovido desde que se decidió cuándo tenía que hacerse ese cálculo para encontrar cuál era la fecha en la que tenía que caer la Semana Santa cada año y por qué caía en fecha distinta, ¿no? Que cualquiera puede, en virtud de esa fórmula, conocer con anticipación la fecha de la Pascua de cada año. Y en primer lugar debemos hallar el equinoccio vernal o lo que quiere decir el primer día de primavera en un calendario que incluya las fases lunares, ¿no? Sabemos que cuando entra la primavera viene a ser sobre el 21, 22 de marzo, pues tenemos que buscar el primer equinoccio vernal, el primer, bueno, allí buscamos cuál corresponde la primera luna llena después de la entrada de la primavera, del día de la primavera, que normalmente en todos los calendarios las encontramos que está indicada en una esquinita del calendario, nos pone toda la fase lunar.
Exacto, sí.
Pues bien, para saber cuándo caerá la Semana Santa, sabemos que caerá justo el domingo siguiente, que hay que tener en cuenta que, bueno, uno de los días principales de la Semana Santa para los cristianos es el domingo de resurrección. El motivo del por qué es el domingo siguiente de esa primera luna llena de la primavera tiene origen en la Pascua judía, ya que se celebraba el 14 de Nisán. Con eso se conmemoraba la salida de Egipto y de los judíos, y es lo que hizo Jesús con los apóstoles en la última cena. Jesús en la última cena con los apóstoles estaba celebrando el 14 de Nisán en el calendario judío, y por tanto, por eso se hizo esa referencia ya en el año 325 en el concilio de Nicea para encontrar cuál era esa fecha, ¿no? Y que en el calendario judío, que era un calendario lunar, el 14 de Nisán siempre era la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Y ya de acuerdo con esta regla, la fecha más tardía posible para la Semana Santa sería el domingo 25 de abril, y que la próxima vez que caiga en esta fecha será en el 2038, caerá el 25 de abril, el domingo de resurrección. Y la fecha más temprana sería el domingo 22 de marzo, que la próxima vez que caiga en domingo 22 de marzo, Semana Santa, será en el año 2285. Creo que ninguno de nosotros lo veremos.
Creo que no, ¿eh? Que vaya.
La mayoría de las veces la Semana Santa siempre cae durante la primera semana de abril, etcétera.
O sea, entiendo que el primer día de cuando entra la primavera, este año ha sido el día 20. Día 20 es cuando ha entrado la primavera. Es la primera luna llena, es el primer domingo después de la primera luna llena de primavera.
Perfecto, exacto.
Pues ya son una miqueta me sabis, Alfred López, como siempre, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y que paséis unos felices días de Semana Santa.
Igualmente, un abrazo.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Alfred. Ja sabeu que totes les xerrades les podeu tornar a sentir a la web de la casa, cope.es. Arribem a les dues, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.